que té per tema la fragata de Sitges i la Guerra dels Segadors. Intervindran per aquest ordre el Pere Izquierdo, que és arqueòleg i tècnic dels museus de Sitges, que alguns deu conèixer, el Lluís Jou, del grup d'estudis sitgetans, a més de notari i estudiós de la història local, i l'historiador Agustí Alcoverro, que ens farà el favor de tancar les intervencions, i després, si tenim temps, que suposo que sí, obriríem el torn de paraules i de preguntes i de comentaris al públic. Espera, quan vulguis.
Bé, si això ho faré dret i així de governar. L'ordinador no cal micro, no? Tinc prou veu i agafo el micro, que vulgueu. Jo crec que tinc prou veu. A veure. Ah, llavors sí, perdó. Ara sí. Bé, doncs bona tarda a tothom. Ja m'ha presentat en Marcel Cintas, em dic Pere Izquierdo, treballo aquí a Sitges des de fa un any i mig i a més amb un plaer real de treballar en aquest poble, en aquesta vila, perdó, que em sembla un dels millors llocs de Catalunya per treballar. Bé, jo no sóc historiador de història moderna i per tant no us explicaré tot el que va passar a la Guerra dels Segadors a Sitges. I ara em direu, per què ens parlen de la Guerra dels Segadors si estem celebrant el tercer centenari de la Guerra de Successió? I és que jo crec, i sí que vaig estudiar la carrera, la assignatura d'Història Moderna de la Corona d'Aragó, el professor Torres, crec que és difícil d'entendre el que passa en 1714 sense tenir en compte que 50 anys abans havíem tingut una veritable guerra de separació. Catalunya s'havia trobat sola, havia demanat l'emparada de França i França ens l'havia acabat traint d'una manera bastant sonada, fins al punt de crear una enemistat manifesta cap al rei Sol, que era justament l'avi del rei que ens acaben de posar l'any 1702. Oi? Per tant, la Guerra dels Segadors és important perquè estava marcant la memòria de la gent que vivia els fets de 1714. I en aquesta guerra, Sitges hi té un paper important. No us explicaré tot el que passa a Sitges, a la Guerra dels Segadors, que són bastantes coses, perquè hi ha gent que ho ha estudiat amb molt de detall i que en sap de veritat. Us remeto, per exemple, al magnífic llibre de l'Ignasi Maria Montaner sobre Sitges en els conflictes dels segles XVII i XVIII. Un llibre que, si s'hagués dit Sitges entre la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió, s'hagués venut i conegut molt més, probablement, però vaja, es va anomenar d'aquesta altra manera i potser no és massa conegut, però és un llibre extraordinàriament interessant per conèixer què passa justament en aquest període a la vila de Sitges. No, jo us parlaré d'un tema molt més concret i és una batalla que té lloc entre el 30 de juny i el 3 de juliol de 1642 i en la qual alguns vaixells s'enfonsen aquí a Sitges mateix. I a més us els acabaré ensenyant. Us en acabaré ensenyant un perquè de moment només tinc fotos d'un. Bé, jo com us he dit, sóc arqueòleg i vaig tenir l'honor de dirigir el Museu d'Arqueologia de Catalunya l'any 2007 i 2008. Quan hi vaig arribar, em vaig fer obrir les caixes fortes i vaig trobar una sèrie de paquets amb unes 3.000 monedes de plata que procedien de Sitges i havien estat dipositades allà l'any 1962. I des de llavors no se n'havia fet absolutament res. O sigui, estaven allà custodiades. I em vaig assabentar una miqueta de què anava, que em va cridar l'atenció i em va quedar la memòria. Quan vaig venir aquí a Sitges a treballar, una de les primeres coses que vaig voler fer és tornar a entrar en contacte amb en Frick Malagelada, persona que ja coneixia des de l'any 83, perquè m'havia fet classes de història del submarinisme quan començava a fer arqueologia subaquàtica, i que és la que va organitzar la recuperació de monedes l'any 1962, la recuperació oficial. Perquè evidentment n'hi va haver d'oficiosa i hi ha molta gent a Sitges que té objectes que procedeixen d'aquest vaixell. Bé, com us deia, tornem a l'any 1962, aquí tenim en Malagelada, bastant jove, al costat d'una de les persones que l'ajudaven, van ser bastants, uns quants sitgetans que van participar en això. La Guàrdia Civil va incautar monedes que tenien algunes persones particulars que havien recollit pel seu compte i d'altres, doncs, com no les van detectar, doncs no les van incautar. Veieu que aquí a les mans sosté un bon feix de rals de 8 i de 4 del segle XVII. Ja a l'any 62 mateix, en Frigma la Gelada va deduir que aquestes monedes havien de correspondre al naufragi d'alguna de les naus d'aquesta batalla de Barcelona, que s'anomena així, és bastant coneguda. Té uns articles excel·lents en anglès i en francès a la Wikipedia, no tan bons en castellà i en català, però vull dir que si voleu ampliar informació allà en trobareu, i trobareu referències bibliogràfiques i tot. Doncs va deduir que havien de correspondre a aquesta batalla. Batalla que, de la qual en tenim moltes fonts, però la majoria d'elles no diuen res de Sitges. Ara bé, aquí veiem els anales de Catalunya, de Narcís Feliu de la Penya, una persona que va escriure just no massa després, de 1714, aquest llibre vindicatiu, i diu: el dia 1 de julio volvieronse a embestir delante Sitges. Allá va ser la capitana de guisa, aferrada con un bajel español. Quiso pegarle fuego y perecieron entre ambos vasos. ¿Vale? O sigui que aquest sí que situa que els naufragis havien passat aquí a Sitges. També Víctor Balaguer en feia un esment d'aquests naufragis i de que la població de Sitges va sortir a mirar-los, era un espectacle bastant impressionant, la batalla, i que va ser sonada, diguem-ne. Però no ha transcendit excessivament això, malgrat que en Frigma la Gelada ho va publicar en 5 idiomes, va publicar en català, castellà, francès, anglès i alemany, en castellà, francès, anglès, alemany i italià, la notícia de la troballa i relacionant-la amb la batalla aquesta, el fet és que a la història moderna de Sitges, aquesta història de Sitges en 5 volums, no se'n diu absolutament res. I en altres publicacions recents d'història moderna de Sitges no se'n diu absolutament res. S'ha perdut la imatge i és una llàstima. Ai, sort que l'hem recuperat. Perquè aquesta batalla va ser, podríem dir, l'última gran victòria catalana naval de la història, pràcticament, encara que tothom es va atribuir la victòria, i segons les fonts que escoltem, els castellans pensen que van guanyar ells, tot i que es van retirar. Els francesos diuen que va ser una batalla, una victòria seva, i se l'atribueixen ells en les seves històries de la navegació, i evidentment, sense el pes de l'armada francesa no haguessin pogut fer-hi res. Ara veurem quines forces s'hi trobaven. Tenim bastantes fonts que ens en parlen. Això és un manuscrit que es conserva a la Biblioteca de Catalunya, on en 5 pàgines es descriu la batalla amb pèls i senyals i en tots els detalls. El tros que correspon a Sitges, que no us el llegiré perquè és complicat de farragós, està en aquesta pàgina. Bé, l'armada franco-catalana estava al port de Barcelona, concentrada, i comprenia 44 vaixells, 13 brulots i 17 galeres. Les galeres eren probablement la força que posàvem els catalans, perquè amb galeres no es feien distàncies llargues i perquè la Generalitat sempre n'havia tingut de galeres, per això eren les drassanes de Barcelona. No eren pas per construir vaixells, sinó per guardar les galeres de la Generalitat. A la batalla van tenir unes pèrdues enormes, 3.000 homes van morir aquí davant de Sitges aquells dies, i van perdre 4 naus. Era comandada per aquest senyor, el duc de Brézé, Jean-Germain de Maillet, duc de Fronsac i marquès de Brézé, i la bandera que feien servir els vaixells francesos en aquella època, en les seves batalles i navegacions, era aquesta d'aquí. Fixeu-vos-hi, perquè després veurem un gravat de la batalla i no porta aquesta bandera, i podrem parlar una mica més. Aquest tal Brézé era el nebot de Richelieu, no era qualsevol de llonsis, vull dir que realment era una persona important a la política d'aquella època. I aquí tenim aquesta armada francesa, pocs mesos abans de venir per aquí Sitges, quan va fer una petita visita a Cadaqués. Probablement el Guisa podria ser aquest vaixell d'aquí. L'armada espanyola estava comandada per don Juan Alonso de Idiáquez de Butrón i Mújica, segon duque de Ciudad Real, tercer marqués de Sant Damián, segon comte de Gramayona i segon comte de Viandrina, Casinà. Tenia més càrrecs que coneixements, probablement, perquè la batalla sembla ser que va ser un desastre. i comandava moltes forces. Havien sortit de Cádiz en direcció a Roses. Per què havien d'anar a Roses? Doncs perquè resulta que després de la revolta catalana de 1640, les tropes castellanes es van quedar envoltades entre Perpinyà i Roses. Controlaven només la Catalunya Nord i Roses, i la resta del país pràcticament estava en mans catalanes. I franceses, també, perquè ens havien posat sota la protecció dels francesos. Els soldats que hi havia allà estaven sense què viure, sense municions i sense cobrar, i se'ls havia de portar tot. Llavors concentren una flota a Cádiz, una gran flota, i la dirigeixen cap a Roses. Hi ha 31 galions, dues fregates, tres patatxos, els patatxos són una mena de gavarres, sis brulots, són vaixells que s'encenen, després en parlarem una mica més, sis tartanes amb càrrega, que portaven bàsicament el menjar, i 35 barques llargues, que eren unes barques de rems, que en aquest moment servien per remolcar, quan no hi havia vent, els galions i posar-los en posició. Les seves pèrdues van ser de 205 morts, 417 ferits, 300 presoners, que els hi van ser capturats, una nau enfonsada, la Magdalena, enfonsada aquí a Sitges, i una nau capturada, el Santo Tomàs, que era una nau gran, també. Aquí tenim, aquest no és el capità, m'he saltat el nom, no, ja us l'he dit, el Juan Alonso de Diáquez, sinó és el seu pare, no ha trobat cap imatge del Juan Alonso de Diáquez, aquest segon comte, però sí del primer comte, que era el seu pare, i que és aquest, no devia ser excessivament diferent, una miqueta més modern per l'època, i aquella és la bandera que fa servir en aquell moment l'armada espanyola. La bandera espanyola no s'havia inventat encara. Aquesta batalla la veiem representada en un gran mosaic, un gran plafó de rajoles, la imatge no és gaire bona, n'he demanat una però no m'ha arribat a temps, que es conserva al Museu de Martorell. És la batalla dels gats que mengen les rates. I a la banda de dalt es veu la batalla aquesta de Barcelona, que posteriorment, bueno, jo crec que s'hauria d'anomenar batalla de Sitges, perquè és on van passar les coses grosses. Bé, però si ens volem fer una idea de com podia ser, aquí en tenim un gravat del mateix almirall, el senyor Breser, aquest que hem vist, d'uns quants mesos abans, exterminant espanyols a les aigües del Golf de Roses, perquè a més el gravat es diu així. Quins naufragis passen a Sitges? Bé, doncs, què passa en aquesta batalla? Des de Montjuïc albiren la flota francesa i surt la flota espanyola que va cap al nord i surt la flota franco-catalana a tallar-los el pas. El vent el tenen en contra, és un vent molt... fa llevantada. Com fa llevantada, el vent és fort, és difícil maniobrar i tant les naus espanyoles com les franco-catalanes es dispersen i és una batalla caòtica. Tothom enganxa qui pot i comença a disparar i... Els espanyols busquen l'abordatge perquè porten molts soldats. Els francesos, en canvi, busquen mantenir la distància i fer servir l'artilleria per anar castigant les naus espanyoles. La nau de Guisa, que és la que s'enfonsarà aquí a Sitges, amb el cavaller de Canger, és la que comanda la divisió de Vanguarda. La batalla havia començat el 30 de juny de 1642, els espanyols es retiren cap al Garraf i els franco-catalans els segueixen. La nau de Guisa queda aïllada a la una de la tarda aproximadament del dia 1 de juliol, queda aïllada de la resta de la flota i entaula combat amb tres galions espanyols, els quals se n'afegiran després dos més. Els galions que van estar tota l'estona combatent amb elles són dos de 66 canons, el Nuestra Senyora de Asunción i el Santiago, i un de 60 canons, la Magdalena. Concentra el foc en aquest darrer, en la Magdalena. Llavors l'esquadra catalano-francesa arriba en auxili de la nau de Guisa i per ajudar-la havien un brulot. Un brulot és un vaixell petit i encès, ple de combustible i encès, que es llença contra les naus enemigues en l'esperança que si les toca doncs les incendiï i les faci enfonsar. Desgraciadament, segons les fonts espanyoles, ells van desviar el brulot perquè anés a parar contra el Guisa. Segons les fonts franceses, el brulot es va desviar per culpa del vent. No ho sabrem mai. La qüestió és que el brulot, en lloc d'encendre la Magdalena, encén la nau de Guisa, que és la nostra, diguem-ne. I de rebot, la Magdalena, que està, si no enganxada amb ella, molt a prop. S'enfonsen totes tres. El cavaller de Canger, que és el capità del Guisa, està ferit d'un braç, d'un tret d'arcabús, i es nega a abandonar la nau i es crema amb la seva pròpia nau. Crema tota i s'enfonsa. El capità mora i també 500 dels seus homes. Algunes fonts franceses diuen que els espanyols tallaven les mans dels francesos i dels catalans que intentaven abordar la Magdalena per salvar-se i tornant-los al mar. Jo no sé si potser exageren una mica, s'hauria de veure. Només se salven 40 tripulants en dos canots i que per tant van baixar probablement a Sitges mateix. Els espanyols s'allunyen de la Magdalena perquè estan flames i tenen por que esclati, i les naus franco-catalanes l'enganxen i intenten remolcar-la, però de seguida immediatament se'ls enfonsa també. Aquest és un gravat de 1660 que representa justament aquest incident. Per què sabem que aquesta és la nau de Guisa? Bé, perquè tenim descripcions acurades de la nau i sabem que estava pintada a franges grogues i negres, daurades i negres, per ser exacte, tota ella diu des de la quilla fins a la punta dels màstils. I fixeu-vos la bandera que porta. No és pas la bandera de França. Sabeu que els francesos assumeixen la protecció de Catalunya, però també que les lleis catalanes obliguen que les naus portin, enarborin la bandera del rei d'Aragó. Encara en aquella època és obligatori i és la bandera que porten ells, no porten pas la francesa. La nau ha esclatat i fa una gran flamarada al mig, i aquí veiem entortolligades les veles del brulot que l'han vestit per darrere. Com devia ser aquest galió de Guisa i Mare de Déu de la Victòria que es va enfonsar a Sitges l'1 de juliol de 1642, a les dues més o menys de la tarda? Doncs era una nau construïda a Amsterdam. Havien plantat la quilla 1619 i l'havien avarat 1620. Va entrar en servei a França 1621, desplaçava entre 800 i 1.200 tones, feia més de 43 metres de llarg, uns 18 metres d'ample, un puntal d'entre 5 i 8 metres d'alçada, tenia el port base Toulon i normalment la seva tripulació era entre 330 i 500 40 homes, en aquest moment portava 540 homes. El 1642, perquè havia tingut diferents configuracions d'armament, portava 48 canons. Aquí us poso de quins gruixos de canons eren, no cal pas que us ho llegeixi. Era la nau almirall de tota la flota de Llevant de França. O sigui, la flota de Llevant és la de Mediterrà, i la de Ponent és la de l'Atlàntic. S'havien concentrat totes dues aquí. Està extraordinàriament decorada. A més de pintada de bandes negres i daurades, com ja us he dit abans, era sembrada, jo ho he traduït literalment del francès, una descripció d'època, sembrada d'escultures i de decoració en tota la seva longitud. Un des plus beaux vaisseaux de la flotte de Richelieu, un dels vaixells més bonics de la flota de Richelieu. Aquest capità heroic, que hem dit que el van ferir i va morir allà, es deia Hercule de Conigant de Canger, era cavaller de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, cap de l'esquadra francesa i vicealmirall de la flota de Llevant. Havia nascut a la Turena 1594, era un home ja gran doncs, per l'època, i va morir aquí a Sitges aquest 1 de juliol de 1642. Una nota curiosa, era d'origen escocès. Sabeu que Escòcia i França havien tingut durant molt de temps un tractat que fins i tot permetia la doble nacionalitat habitualment. Aquí ens podem fer una idea de com podia ser el vaixell. Hem vist un gravat que evidentment és simplificat. Aquesta és una nau de 1650 i poc, també construïda a Holanda, es deia el Gran Lluís, que va ser el mirall de la flota francesa després que el Guisa s'enfonsés. Es podem fer una idea doncs, de dos ponts de canons, un castell de popa molt alt encara aquella època, i dos pals grans, un pal més petit, i després un bauprès fort per aguantar veles davant i això. No devia ser massa diferent d'aquesta. I l'altra nau, això ja ho hem dit. Vale, hi ha la mort d'aquest Conigant de Canger va ser bastant sonada, perquè Normalment aquests capitans de mar doncs, abandonaven les naus, deixaven que els mariners morissin, la primera que allò presentava problemes i aquest hi va posar molts pebrots. Llavors hi ha un poema dedicat a ell, que és aquest, no? Que diu, si le feu dans la mer, on son âme ravi, qu'on n'en accuse pas la malice du sort. En Hercule, en son nom, es deia Hèrcules, en Hercule, en sa vie, ne pouvait pas manquer d'être cru Hercule en sa mort. Si els focs a la mar tenen l'ànima agitada, que no n'acusin la malícia de la sort. Un Hèrcules en el seu nom, un Hèrcules a la seva vida, no podia pas deixar de ser un Hèrcules a la seva mort. I l'altra nau que es va enfonsar amb ella era el Galió la Magdalena. També era de construcció holandesa, curiosament. Va ser comprat o capturat, no queda clar, per l'Armada Espanyola el 1631. Feia un arqueig de 320 tones i era un galió amb 60 canons. Era la nau almirall de la flota espanyola. El comandant es deia Hugo de O'Donnell, segon comte de Tyrconnell, príncep i senyor de Tyrconnell. Això és un títol irlandès que encara ostenten els O'Donnell. Vaig tenir la sort o la desgràcia de conèixer un descendent d'aquest senyor que és un erudit de la història naval que també es diu Hugo de O'Donnell, duque d'Estrada, i que encara és príncep de tots els O'Donnell d'Irlanda. Transportava milers d'arcabussos i de piques destinades als soldats de Roses i devia ser més o menys com aquesta. Això és una nau holandesa d'aquesta època i una mica més petit que el Guisa, també el castell de Pau Pamulal. I acabo. I finalment hi ha una tercera nau que es va enfonsar aquí, el Brulot de Marseille, que és aquest vaixell de foc que va ser aviat per enfonsar la Magdalena i va acabar cremant-les totes dues. Un brulot és això. És un vaixell petit que porta normalment una quantitat important de quitrà, aquí amagatzemat, es dirigeix cap a la nau enemiga, s'encén i els tripulants l'abandonen perquè peti tot. I bé, resulta que en Frigma la gelada em va parlar un dia, jo nedant he vist una roca negra i dic, a veure, les roques de Garraf són blanques i aquesta roca negra me l'has d'ensenyar. Em va portar la roca negra i quina sorpresa, és això, no es veu gaire bé, l'hagués hagut de contrastar més. Tot això és una gran superfície de quitrà solidificat. Està a 80 metres de la platja, no excessivament lluny de les altres dues naus. Hi ha més fotos, però ja veig que no es veuran gaire. Potser aquesta es veu una mica més. És una gran quantitat de quitrà solidificat i petrificat que es nota que era líquid en el moment que es va enfonsar i que ha quedat amb les ondulacions. Llavors, el tenim localitzat, sabem que les altres dues naus estan al costat i l'any 2015, si tot va bé i els museus segueixen donant el suport que fins ara m'han donat, intentarem fer una primera actuació arqueològica per poder recuperar més informació i objectes procedents d'aquestes tres naus que es van enfonsar aquí a Sitges en aquesta batalla tensionada de 1642. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pere. Lluís Jou, com vulguis. Sí?
Bé, doncs, això ara l'he pagat, Esclar, que quedo tapat. No t'amoïnis, no t'amoïnis. Yeah. Doncs, la fragata de Sitges doncs, és un d'aquests vaixells o semblant a aquests vaixells que els catalans devien aportar a l'armada francesa 50 anys abans, i de fet és una embarcació molt més modesta que els que hem vist, i els seus patrons, pobrets, no tenien pas ni aquesta columna que tenen de títols, ni aquests cognoms tan rimbombants, perquè es deien, per exemple, Josep Sagarra, Josep Fàbregas, com l'altre que es deia Bartomeu Bis, Josep Ferret del carrer Major, Josep Fàbregas un altre cop, o sigui que eren en definitiva gent de Sitges tretes molt sovint a rodolins, que en deien, és a dir, a la sort, perquè quan anaven mal dades doncs, tampoc no els feia gaire il·lusió d'anar en mar. La fregata de Sitges és una embarcació petita, de fet en diguem fregata, i això porta avui dia algun equívoc, perquè una fregata, de la manera que s'han conegut doncs, en el segle, a finals del segle XVIII i el segle XIX, doncs és un vaixell considerable, amb tres pals, tots de veles quadrades, però a la Mediterrània i en el temps, en el segle XVII i XVIII i abans, les fregates eren galeres petites. És a dir, la galera és el vaixell típic de la Mediterrània, ja la feien anar els grecs i els romans i els seus predecessors, i és un vaixell essencialment de rems. Llavors hi havia la galera, que és el vaixell gran, la galiota, un vaixell una mica més petit, i la fregata, que és doncs, el diminutiu de la galera, és a dir, un vaixell de rems. Un vaixell de rems que acostumava a portar dos pals amb vela llatina, la vela que els hi servia doncs, per quan el temps no era massa bo o per quan no... Llavors, en mala mar és molt difícil remar, aleshores és millor funcionar amb la vela, encara que també tingui la seva dificultat. També els devia servir doncs, per quan navegaven en temps, doncs, en què feia una mica de ventet i no tenien massa preocupació per la velocitat, no? I la fregata de Sitges la van construir per encàrrec del Consell Municipal, del Consell de la 36ena, el 1685. És una època en què Sitges va créixer molt i va progressar i que, en canvi, no, la mar no era massa segura, hi havia sovint encara pirateria algeriana i tenir una embarcació doncs, que els permetés defensar-se si algú s'acostava aquí devia ser considerat com una qüestió d'interès. No sabem on es va fer. Segur que no es va fer Sitges perquè a Sitges no hi ha hagut mai cap drassana i a més en el capbreu del mateix any o d'uns anys abans només hi ha un mestre d'aixa, un calafat i dos mestres d'aixa i un d'ells precisament li deien de can fa barquetes, si feia barquetes difícilment podia fer una fregata. No? Aleshores, la fregata era una embarcació que segons els llibres del Consell Municipal, no podia funcionar amb menys de 50-55 persones. I les relacions de mariners que hem trobat en la fregata sempre coincideixen amb aquestes xifres, entre 50 i 60 persones. I com era? Doncs era una embarcació una mica més llarga que aquesta sala, l'hem d'imaginar no gaire més ample que aquest pati de butaques, perquè devia tenir doncs, els bancs perquè seguessin dues persones, màxim tres a cada banc, i tenia 22 rems, segons un inventari que no coincideix exactament amb la fregata, però que ha de ser bastant similar, de manera que devien remar quan anaven a les bones per torns, 20 minuts un o mitja hora un remer i la resta doncs, l'altre remer, i si tenien velocitat, si havien de tenir velocitat o anaven mal dades, doncs s'hi devien posar tots. A banda dels remers, tenia dos canons a proa, que ordinàriament les fregates aquestes o les galeres cobrien els canons de proa perquè no se'ls hi mullés la pólvora i perquè no es mullessin els canons, era una de les parts que anava coberta, i tenia a popa doncs, el que ells en deien en aquella època tabernacle. Tabernacle doncs, era una part coberta similar però molt més petita a aquests ponts elevats que hem vist dels vaixells que ens han ensenyat en aquestes imatges. En aquest tabernacle, al darrere, doncs, s'hi posaven els timoners, s'hi posava com es diu, ara no em ve la paraula, però és igual, perquè ho heu vist a 50.000 pel·lícules de romans, s'hi posaven els que tocaven el gong, perquè, és clar, la gràcia d'anar a rem és que tothom remi a l'hora. Si els remers fan com fem habitualment els catalans, que un rema un rato i l'altre per l'altre, i que tots remen com volen, doncs aleshores l'embarcació no acaba de rutllar. Llavors necessita un que vagi donant que vagi marcant el pas, per dir-ho així, perquè tothom remi a l'hora. I aquesta era doncs, la composició de la fregata. Bé, la fregata es va estrenar i les primeres notícies que en tenim són amb una presa que va fer d'una embarcació, mora, deien aleshores, no massa lluny d'aquí. Va agafar l'embarcació, va agafar tot el que hi havia, es van quedar dues banderes grosses que duien i en van penjar una a les voltes de la parròquia i l'altra a les voltes del vinyet, i sembla que al segle XIX encara hi eren, és a dir, en Llopis i Bofill ho dona per fet, com si no és que digui que ell les ha vist, però sí que ha sentit explicar de primera veu que hi havien estat. Bé, a més, i això és anecdòtic perquè no és el que ens interessa avui, a més, doncs, es van quedar els 25 moros que hi havia en el vaixell. Però llavors no van saber què fer dels moros i van escriure amb l'almoiner, dient, què fem amb aquesta gent? I l'almoiner els va dir, el primer que heu de fer és cremar la roba. Segon, que se'ls miri el metge. Bé, doncs devien fer això, el metge se'ls devia mirar, van cremar la roba, els van vestir com van poder, i llavors doncs, aquí es devien quedar, però no tots, perquè amb un el van regalar amb l'almoiner perquè li fes de criat. Bé, doncs el pobre moro, que es veu que es deia Bibi, o almenys li deien Bibi, el van enviar cap a servir a l'almoiner. I els altres dos els van regalar al virrei, perquè van discutir qui era el propietari de la càrrega, no? I de la càrrega que havien agafat el virrei la volia ell, i els sitgetans la volien ells. I suposo que li devien donar la propina dels dos esclaus i els sitgetans es van quedar la resta de la càrrega. Bé, això és pura anècdota. Un cop feta l'embarcació, els sitgetans van necessitar tenir la barca, perquè la barca la treien a terra a l'hivern, i la col·locaven a sota del baluard fins que van fer un magatzem específic que seria a la banda del darrere de les cases del carrer Nou, una mena de corraló que comunicava amb Can Badia, que llavors havia estat l'Ajuntament, i en aquest corraló el van cobrir i allà dintre ficaven la fregata, de manera que el magatzem es deia, doncs, per extensió, doncs el magatzem era de la fregata i per extensió doncs la platja va ser la de la fregata i per extensió encara ara doncs tot aquest espai que hi ha sota el baluard se'n diu la fregata. La fregata navegava només quan feia falta i era potestat del Consell de la Trenta, de la 36ena, doncs decidir que sortís i enviar i decidir quina gent hi anava. Era el Consell que decidia qui feia de patró i era el Consell que feia la crida perquè hi anessin mariners, que els pagaven unes quantitats relativament simbòliques, però la gent s'interessava i anava. Si no hi volia anar ningú, els treien a rodolins, és a dir, posaven tots els noms dels mariners en unes bosses i llavors anaven traient fins que tenien la gent suficient. Tot això és una simplificació, però és així. Total, que quan va venir la guerra de successió, doncs va semblar que la fregata podia servir no només per protegir la costa, sinó per com a contribució a l'exèrcit o a l'armada de, diguem-ne, dels aliats, la catalana, per dir-ho així, doncs, en la guerra. És difícil saber què va fer la fregata, però en els llibres, entre els llibres d'actes del Consell de la 36ena i alguna altra documentació de l'arxiu, hem documentat 16 viatges entre el 1705 i el 1713. I 4, bueno, 14, perquè el gener encara en fa un, i 4 el 1714 ja en mans de les altres autoritats. Bé, quins viatges fa? Doncs el 1705 en fa tres, un al setembre, el patró llavors es diu Francesc Bis, un altre es fa a l'octubre, també al setembre, perdoneu, i l'altre a finals de setembre. En principi el que fan aquesta temporada, el 1705, és ajudar el setge de Barcelona quan els aliats doncs, assetgen Barcelona per fer-ne fora les tropes borbòniques. El 1706 fa dos viatges més, a l'abril, i dos a primer, un a prim començaments d'abril i l'altre a la segona part de l'abril, entre el 19 i el 23. Aquí el que fa és socórrer Barcelona quan l'han assetjat un altre cop les tropes borbòniques. El 1707 participa al maig amb una expedició que fan al cap de Tortosa, en diuen, perquè el mes de maig, després de la batalla d'Almansa, doncs, les tropes borbòniques arriben allà i aleshores intenten evitar que s'instal·lin o que passin el riu, per dir-ho així. El juliol fa un viatge més llarg, de fet és el més llarg que li tenim documentat, perquè se'n van a Dènia, al País Valencià, perquè la zona, el triangle aquest, que podríem dir Dènia-Alacant, el tros aquell doncs, del cap de Sant Antoni, que és muntanyós i que no és fàcil d'entrar, va continuar sota l'obediència de l'arxiduc bueno, després ens ho dirà ell amb més autoritat, però devia ser fins a començaments del 1708, i aleshores, per el que sigui, la fregata hi va amb altres embarcacions a socórrer-los, a portar-los i armes. Només sabem que va estar fora de Sitges 21 dies i que això va representar un dineral extraordinari per l'Ajuntament, per al Consell de la 36ena, que va haver de pagar tanta gent que havia estat tants dies fora, perquè cobraven per dies. I llavors, finalment, va ser fora el mes d'agost, però allà hi devia haver un conflicte gros perquè havia de marxar el 24 d'agost. I sigui perquè estaven més interessats per la gralla que per la barca, sigui perquè no havien cobrat, la gent no va voler marxar. I llavors els de l'Ajuntament se'n van anar amb el notari a casa del patró perquè els digués si sortia o no sortia. I el patró aleshores va dir, bé, ja sortiré. I efectivament sembla que el dia 25 d'agost del 1707 se'n van sortir, però no sabem exactament on. Encara el 1709 va tenir una nova participació en a Roses. Va anar fins a Roses, que estava assetjada, i bé, i van durir armes, i al tornar encara van fer una presa d'una barca francesa o d'una embarcació francesa que els va permetre de cobrar una quantitat bastant elevada. L'Ajuntament va cobrar del govern del moment una quantitat bastant elevada per la participació que li corresponia a la presa. El setembre del 1709 va anar cap al camp de Tarragona i a l'octubre una altra vegada. Després, el 1710, si us fixeu, sempre surt quan fa bon temps. No? El 1710 va sortir al maig, va anar al Coll de Balaguer i a Tarragona i a l'agost va anar a Cambrils. I a l'octubre de l'11 va tornar a sortir amb aquest Josep Ferret del carrer Major fent de patró cap a Barcelona i allà es va unir a la resta de l'esquadra catalana per anar un altre cop cap a Tortosa. El 1712 fa dos viatges, però no sabem a on, i el 1713, el gener, va cap a Tarragona, sembla, i està entre el 4 i el 29 de gener, sembla que cobrí la retirada ja de les tropes angleses que marxaven de Tarragona. Bé, aquí s'acaba la fregata en temps, diguem, de les autoritats catalanes, però a l'agost del 14 ja donen instruccions als borbònics. I donen instruccions als borbònics d'una manera curiosa, perquè el fan marxar del 8 al 21 d'agost i del 24 d'agost al 8 de setembre. però els fan marxar i després d'haver estat tants anys discutint amb l'Ajuntament si em pagues 9 sous al dia, 7 sous al dia, 8 sous al dia, els fan marxar sense cobrar. I aquí no xisten, vull dir, no hi ha d'anar al notari per dir marxaràs o no marxaràs, els fan marxar sense cobrar i ells hi van. Però al setembre es veu que les autoritats borbòniques canvien d'idea i diuen s'ha acabat enviar-hi gent, surten ells uns dies, però després diu s'ha acabat enviar-hi gent i canvien la tripulació. Llavors diu, vosaltres enviareu els homes i jo hi posaré l'embarcació. I vosaltres em donareu l'embarcació i jo hi posaré altres homes. És a dir, d'una banda no es devien fiar massa de l'eficàcia dels sitgetans tots plegats, tots junts, i d'altra banda no es devien fiar massa de la, diguem-ne, fidelitat o de l'entusiasme que posaven en complir les ordres borbòniques. Després, les darreres notícies de la fregata ens venen de l'any 14 també, en un moment en què, potser, quan, perdoneu perquè us he estat parlant de l'any 14 i volia dir l'any 13, o sigui, però l'última notícia és de l'any 14, quan el marquès de Poal ve a Sitges i pretén agafar-lo. Aleshores hi ha una batussa fins que marxa i aleshores la intenció del Poal és agafar la fregata i enviar-la cap a Barcelona amb queviures. Però sembla que la fregata no estava en bon estat. Llavors aquí en perdem el rastre de debò. No sabem si la fregata va marxar cap a Barcelona, encara que fos no amb sitgetans, sinó amb gent del marquès de Poal, que també devien tenir interès en tornar a entrar a Barcelona amb algun menjar, que és una possibilitat, o si la fregata realment ja no va ser capaç de navegar aquell temps. El cert és que poc després del setge de Barcelona, arriba a Sitges una fregata, I tant Llopis i Bofill com mossèn Pau Ferret, que havia transcrit molts documents de l'arxiu parroquial, donen per fet i diuen que és la fregata de Sitges que havia estat a Barcelona durant el setge i que acabat el setge torna. Si es fonamenten amb alguna cosa, només pot ser amb tradició oral. El document que nosaltres hem trobat, o que jo havia trobat, que és un inventari de l'embarcació, curiosament, en lloc de dir-li la fregata, li dona nom, la galiota de Sant Josep i això, que ja fa dubtar. I després ressenya molt que els sitgetans la tenen en dipòsit perquè els hi deixa el rei, cosa que això no vol dir res perquè si el rei segurament la devia considerar expropiada també. El cert és que els sitgetans no la volen i aconsegueixen passar-la amb els vilanovins i fan un inventari el dia que arriba i un altre inventari el dia que la donen amb els vilanovins, que hi ha el mateix, no? I és d'aquest inventari on jo puc extreure, on jo he extret allò dels 22 rems que abans havia explicat. Per tant, aquesta, diguem-ne, és una... al final no sabem quin és. Només sabem que cap a 1765 hi havia una embarcació aquí a la platja arruïnada, que hi ha diversos mariners que fan un peritatge dient que és impossible que navegui, perquè les autoritats de marina borbòniques volien que l'Ajuntament l'arreglés. Al final, dos anys després, el que consta és que la desballesten, que ja no serveix. Llavors, si fos certa la primera hipòtesi, és a dir, que quan va venir el marquès de Poal la fregata ja no podia navegar, el més normal és que hagués quedat a Sitges encara 40 anys allà a la platja podrint-se, no? Si fos certa la segona, aleshores no tenim elements per determinar quina era aquella embarcació que tanta nosa feia i que finalment van desballestar. Personalment em fa més il·lusió creure que és la segona, o sigui que efectivament ens en vam anar a Barcelona i vam tornar, etc., però em temo que la resposta de veritat és que ja el 1714 l'embarcació ja no podia funcionar. Bé, com que s'ha anat fent tard, em sembla que el que he de fer és deixar-ho aquí i si a l'hora de les preguntes n'hi ha, doncs mirarem de continuar.
primer lloc voldria agrair que m'hagueu convidat a participar en aquesta taula rodona. Jo no sóc expert en sitges, ni molt menys, com és evident, ni tampoc pròpiament en navegació. M'he dedicat una mica els últims anys a la Guerra de Successió. I la primera relació amb el tema que s'ha tractat va ser l'estiu de l'any 2010, quan en Lluís Jou em va passar un text que ha acabat sent publicat, que segurament tots coneixeu, que és aquesta història i llegenda de la fragata de Sitges, i que em va semblar un text realment molt interessant. Comentaré alguna cosa al fil del que ha comentat ara en Lluís Jou i després em centraré pròpiament en aquest episodi final del setge de Barcelona i en aquesta entrada de desvalls a Sitges i les seves conseqüències. Fins allà on podem saber que tampoc, com deies, queden molts interrogants que probablement no resoldrem mai. Bé, queda clar, llegint el llibre d'en Lluís Jou, que aquesta fragata, que era una fragata que pagava el comú, és a dir, la universitat o el municipi de Sitges, està documentada durant 30 anys, si més no, de 1685 a 1715. Aquests anys que he esmentat, durant aquests 30 anys, n'hi va haver 24 de guerra, per tant, és evident que el seu paper va ser important, i a més, en aquests 30 anys hi va haver 4 setges severs de Barcelona. El primer, el 1697, que les tropes franceses van bombardejar la ciutat també per mar, parlo de Barcelona, i la van acabar ocupant. El 1705, que és el setge en què els aliats aconsegueixen fer entrar a Carles com a Carles III a Barcelona. El 1706 s'ha esmentat el setge borbònic, que finalment va ser fracassat, i finalment el gran setge de 1713 a 1714, que va durar pràcticament 14 mesos. El paper d'aquesta fragata, s'ha dit, en origen no era tant el d'anar a les guerres convencionals, perquè era un vaixell relativament menor, sinó sobretot el de combatre el cors. Combatre el cors que venia del Magrib, del cors barbaresc, i per tant doncs, garantir la llibertat de circulació del comerç que es podia fer des de Sitges. I aquí cal dir un element específic, característic de la legislació catalana, i és que aquí la defensa contra el cors va ser sempre una competència municipal. A diferència, fins i tot, dels altres regnes de la Corona d'Aragó, com el País Valencià o el Regne de Mallorca, les Illes Balears. Això vol dir que qui es va fer càrrec de construir les torres de Guaita, que de fet en continuen quedant moltíssimes magnífiques tot al llarg de la costa, van ser els respectius consells municipals, que la dotació en homes que es feia càrrec de la vigilància era finançada i pagada pels consells municipals i sovint era formada per persones de la pròpia localitat i, en definitiva, que tot aquest esforç financer acabava recaient en les comunitats locals. En aquesta línia, el fet de que alguns llocs molt pocs, com ara doncs, el que ens ocupa, Sitges, Vilanova, Mataró, no sé si algun altre, arribessin fins i tot a tenir una fragata pròpia, significa un salt qualitatiu. És a dir, es decideix que la defensa contra el cors no s'ha d'organitzar només esperant que arribin a terra, sinó que és possible ja hostigar-los en mar, en alta mar. I això jo crec que indica bàsicament dues coses. Una, que és una etapa, aquesta de finals del segle XVII, de prosperitat econòmica i que, per tant, el comerç cada cop més gran que es podia fer des de Sitges requeria seguretat, i aquesta seria una primera idea, però també ho podem dir al revés i continuarà sent veritat, que el comerç que es fa des de Sitges permet pagar el que val la seguretat. I per tant és una inversió que a la llarga permetrà millorar el comerç i augmentar els ingressos, però també és una inversió que es pot fer perquè hi ha una base sòlida. Durant la Guerra de Successió, el que es produeix és que, de fet, com probablement sabeu, hi ha dues guerres. Hi ha una primera guerra que és fins al 1713, que és una gran guerra internacional que afecta la totalitat d'Europa i fins i tot tindrà episodis a Amèrica, Amèrica del Nord entre anglesos i francesos, Amèrica del Sud entre espanyols i portuguesos, per tant és una gran guerra. I després hi ha una segona guerra que és la que segueix a la Pau d'Utrecht quan els catalans en solitari decidim continuar la defensa ultrança davant les dues grans potències que eren les anomenades, diguem-ne, les dues corones borbòniques, per tant, la França de Lluís XIV i l'Espanya de Felip V. La primera de les dues guerres és una guerra en la qual, a partir de 1705, a partir del moment que els aliats entren a Barcelona i entre amb ells Carles III, Carles III dels catalans, doncs en aquesta primera etapa, clarament, qui té la hegemonia a la Mediterrània és la flota anglesa. I, per tant, els anglesos dominen la Mediterrània occidental, molt aviat controlaran, encara que en teoria no ho fan primer en nom seu, sinó en nom del rei de Carles III, doncs molt aviat controlaran, de fet, Gibraltar, i també controlaran Menorca, i aquest doble domini els permetrà, doncs, garantir el domini sobre la totalitat de l'espai. Heu de pensar que Menorca, segurament alguns hi heu estat, té una característica específica molt interessant, que és que és el port de Maó. El port de Maó és un dels ports naturals més grans del món. Parlem d'una llengua de més de 5 quilòmetres que s'endinsa dins de terra, i es deia que en aquella època tota la flota anglesa que havia dins del port de Maó. I clar, Maó està en un punt estratègic, de tal manera que amb un nombre d'hores relativament reduït, amb vents favorables, unes 17 hores aproximadament, era possible desplaçar-se a Barcelona, però també a Gènova, però també a Alger o fins i tot a Sicília. Per tant, diguem-ne, és un lloc clau en mans angleses. En aquest primer episodi, entre 1705 i 1713, els francesos, pràcticament els vaixells francesos, estan arraconats a la Provença, als ports de Marsella i de Toló, i pràcticament no hi ha episodis destacats. Fixeu-vos que són uns anys en què fins i tot a Catalunya, el 1709 en concret, s'arribarà a crear una companyia per accions, la Companyia Nova de Gibraltar, formada per capitals de Barcelona, de Reus, de Mataró i d'altres llocs, que tenia com a idea comerciar amb Amèrica, allò que els castellans feien des de Cádiz o abans des de Sevilla, fer-ho des de Gibraltar. Per tant, diguem-ne, són uns anys d'una relativa tranquil·litat i s'entenen aquestes excursions que fa la fregata buscant, doncs, una mica, potser peces menors, però peces amb les quals podien guanyar, i per tant, doncs, la funció que tenen. Ara, el que comença el juliol de 1713 i durarà fins al setembre de 1714, com deia, és una altra guerra. És una guerra en la qual les tropes borbòniques de terra començaran situant-se al voltant de Barcelona amb uns 30.000 homes, però arribaran a tenir, en les últimes setmanes del setge, arribaran a tenir a terra uns 100.000 homes, dels quals 50.000 assetjant Barcelona i la resta repartits pel territori, intentant evitar que hi hagi cap mena de contestació popular o reprimint, i amb uns mètodes propis de la pedagogia del terror, del terrorisme militar, diran alguns autors, reprimint qualsevol intent de moviment social en algun lloc. Això també ho patirà, com veureu de seguida, la vila de Sitges. Bé, és evident que la desproporció entre els defensors de Barcelona i els altres és enorme, i aleshores això ens planteja preguntar-nos com aquesta defensa va poder durar un període tan llarg com són 14 mesos. De fet, la majoria de setges de ciutats de l'època no superaven els 30 dies. I per tant, diguem-ne, com va ser possible resistir durant 14 mesos? Necessita tot un seguit de respostes. Evidentment, caldrà parlar del coratge de la gent que està defensant Barcelona, que són barcelonins, però són catalans de tot el país, i també són valencians i aragonesos, i també hi ha castellans. Per tant, aquesta defensa de la ciutat, però també de la capacitat dels seus militars, dels seus comandaments, que és una capacitat comprovable fàcilment, però juntament amb això crec que hi ha un element que cal destacar, i és que Barcelona disposava d'una illa, jo sempre dic una illa terra endins i una illa mar enllà. La illa terra endins era Cardona, que es converteix en una fortalesa inexpugnable, que és comandada pel coronel Manel Desvalls, el germà del marquès de Poal, d'Antoni Desvalls, i que des d'allà el que fa és jugar un paper estratègic colpejant els assetjadors per darrere, mobilitzant fusellers de muntanya que hostiguen per tot el país a les forces borbòniques, ajudant aquelles viles que han estat objecte de repressió, etc. Totes aquestes funcions corresponen o es mobilitzen, s'agiten des de Cardona. Però l'altre element clau és Mallorca, perquè a Mallorca el virrei Josep Antoni de Rubí de Boixadors, el marquès de Rubí, que és català, posa la illa absolutament al servei del govern de Barcelona. I ho fa, això vol dir que contínuament, mentre serà possible, els mariners catalans i els mariners mallorquins trencaran el bloqueig naval que hi ha al davant del port de Barcelona i, per tant, serà una garantia de que entrin a Barcelona la farina, la pólvora, les provisions, l'armament, els espies, els ambaixadors, les publicacions, tot allò que en un moment donat, la correspondència, tot allò que en un moment donat calia per poder mantenir aquesta tensió d'una ciutat assetjada. És Mallorca, però també és en menor mesura Eivissa i també és Sardenya, que també formava part de la Corona d'Aragó. I fins i tot, en menor mesura, en alguns moments arribaran també vaixells des de Nàpols. Però aquest moviment que ve, diguem-ne, de mar endins, no ens ha de fer oblidar que també és molt important la navegació de cabotatge i el paper que té la costa catalana. De fet, veiem vaixells que surten i entren a Barcelona com a mínim molt clarament al nord fins a Sant Pol i al sud fins a Cambrils. I aquest moviment és constant. Els defensors de Barcelona disposaven del port, el port estava ben protegit, darrere teníem Montjuïc, des d'on es podia bombardejar amb l'artilleria, cosa que feia que les galeres que estaven bloquejant la ciutat tampoc no es poguessin acostar excessivament, i els punts d'avituallament i de base de la flota borbònica eren tant la desembocadura del Llobregat, on hi fan un moll en el cap del Llobregat, com també la del Besòs. I per tant hi ha una mena de moviment triangular que no és fix, no és tan fàcil de delimitar com el setge de terra, on queda clar on estan els baluards i on estan cada un dels elements arquitectònics. Això és un moviment naval i per tant depèn dels corrents i depèn dels vents, però queda molt precisat quins són els punts a través dels quals, diguem-ne, es pot organitzar la defensa. Des del punt de vista militar, aquest govern de Barcelona que decideix resistir, ja el mateix juliol de 1713, en el moment en què s'inicia el setge borbònic, acorda comprar 7 navilis, navios. Aquí també caldria que els que en sabeu més poguéssim concretar què vol dir, no? En va comprar 5, no, només en van trobar 5 de navilis. Aquests 5 navilis els hi van posar nom, els van batejar, i eren el Sant Francesc de Paula, que tenia 40 canons, el Mare Déu de la Mercè, que en tenia 36, el Santa Madrona, que també en tenia 36, el Santa Eulàlia, que en tenia 36, i el Sant Josep, que en tenia 20. I juntament amb aquests 5 navilis que van poder tenir, van comprar 4 fragates i 4 naus mercantils angleses. Aquesta és la base sobre la qual s'organitza el moviment de trencament del bloqueig del port. Però va afegit d'una important aportació privada. La família Dalmau, que hi ha el coronel Sebastià Dalmau, un personatge importantíssim, i el seu pare, Amador Dalmau. El pare era adroguer, tenia una de les adrogueries, és a dir, els comerços de l'època més importants al Passeig del Born, i aquesta gent van dedicar el seu capital a ajudar la causa catalana, van finançar, per exemple, tot un regiment de cavalleria, i pel que fa, pel tema que ens ocupa, els Dalmau van comprar una barca de 17 canons, un pinco de 6 i una fragata, i van pagar la dotació, és a dir, els mariners que hi anaven, i van dedicar aquests vaixells a col·laborar amb els vaixells que eren pròpiament de titularitat municipal. No només això, sinó que el Consell de Cent decideix que els 375 orfes que hi havia a la casa d'orfes amb edat, diguem-ne, jove, 375, els paguen l'uniforme els donen a partir d'ara el sou corresponent i són incorporats a la flota d'aquests vaixells que he esmentat. Per tant, era una flota essencialment formada per nens o adolescents orfes, la que organitzarà la defensa de Barcelona. Aquests vaixells que he esmentat bàsicament dediquen aquests mesos, aquests 14 mesos de setge, a tres tipus d'accions. La més important, la més vital, és el suport a que aquells vaixells comercials que surten de Mallorca o d'altres llocs puguin arribar a Barcelona tot trencant el setge. Però també fan accions d'acords. Accions d'acords, en primer lloc, sobre les naus comercials enemigues, tema en el qual hi havia una tradició molt evident, i també accions d'acords en les terres dominades per l'enemic, cosa que vol dir essencialment el propi litoral català. Per tant, hi ha vaixells que surten de Barcelona que, seguint la navegació de cabotatge, s'endinsen cap al que deien la costa de Llevant o la de Ponent, i el que fan és atacar determinats llocs per endur-se'n des de ramats de xais o d'altres animals fins a altres tipus de matèries o d'instruments. Per tant, aquestes són les funcions clau. I la persona que es posa al davant d'aquestes funcions és el conseller segon, Salvador Feliu de la Penya, que aquí cal dir que el mateix Francesc de Castellví, quan en parla, i el mateix Rafael Casanova, quan en parla, diuen que hi havia el que ells en diuen el partit, el partit comercial, que a vegades l'interès privat i l'interès públic no estava clar on acabava un i on començava l'altre, i el cors, a banda de ser necessari i imprescindible per una ciutat assetjada, també es converteix en un negoci d'alguns particulars, i el cas de Salvador Feliu sembla molt, molt evident. Bé, probablement un dels primers èxits d'aquesta armada improvisada a Barcelona es produeix ja el 27 d'octubre de 1713, quan quatre navilis escorten 25 embarcacions que venen de Mallorca i aconsegueixen que totes elles arribin sanes i estàlvies al port de Barcelona. Aquest és un cop molt important perquè la fam començava a fer estralls a dins de la ciutat i es demostra que era possible trencar el bloqueig. Clar, aquest és un joc que vosaltres probablement n'entendreu més que jo, però estem parlant en general d'unes naus catalanes més petites però més àgils, amb més capacitat de maniobra, i d'uns mariners avesats a l'espai i que per tant coneixen bé els corrents i coneixen bé el litoral i coneixen bé els vents, i per tant això els permet tenir fins a cert punt una superioritat respecte a les grans galeres borbòniques, que tenen més dificultats de moviment i que tampoc els seus comandaments no devien conèixer prou l'espai en què es movien. Si el 27 d'octubre de 1713 tenim una molt bona notícia, l'episodi definitiu, el que marca clarament el final de l'esperança, es produeix el 7 de juliol de 1714. En aquella data, ja molt a prop de l'11 de setembre, el 7 de juliol, repeteixo, surten de Mallorca quatre navilis de Barcelona, acompanyats de 10 fragates i d'una galiota, i porten 45 embarcacions comercials. Però quan arriben a l'alçada de Montjuïc, la matinada del 9 de juliol, es produeix una topada terrible, i de fet, com a resultat d'aquesta topada, només arribaran a entrar a Barcelona 3 navilis i 17 embarcacions comercials. De 45, només 17. La resta o van ser empresonades pels borbònics o bé algunes van poder retornar, en el millor dels casos, cap a Mallorca. Per tant, aquest comboi desesperat i que és trencat el juliol de 1714 marca, com deia, una mica la fi d'aquest episodi. Sembla bastant clar que a partir d'aquest moment la fam es fa cada vegada més evident a dins de Barcelona, i probablement, encara que l'11 de setembre no s'hagués produït l'atac militar, en qüestió de dies o de setmanes la ciutat no hauria pogut ja mantenir-se i, per tant, per un tema purament de fam, els s'haurien vist obligats a marxar. Bé, hem parlat, o has parlat, Lluís, del tema d'aquesta fragata i d'aquest episodi del mes de maig a través, suposo, de la documentació local, que m'ha semblat d'un gran interès. Jo he anat a parar el que ho sap tot, que és Francesc de Castellví, l'autor de les narracions històriques, un gran, diguem-ne, ell era advocat, però va ser un gran militar que es va haver d'exiliar i que a Viena, a partir de 1726, va dedicar més de 30 anys a construir la millor història i la més documentada de la Guerra de Successió. Ell explica que entre els dies 25 i 31 de maig de 1714, Antoni Desvalls, amb més de 2.000 homes i també acompanyat del coronel Armengol Amill amb les seves pròpies forces, van entrar a Sitges. El context era molt interessant. Des del mes de gener del 1714 s'havia iniciat una revolta anomenada la Revolta de les Quinzenades, que havia afectat a una gran part del país, sobretot a la Catalunya central, però també al Maresme i també al Camp de Tarragona, i aquesta revolta, que els borbònics no s'esperaven, havia generat un gran moviment a tot arreu, i des de Cardona els fusellers de muntanya es mobilitzaven per intentar convertir aquest moviment en una mena de, diguem-ne, de gran esclat que permetés trencar el setge de Barcelona per darrere. Per tant, l'operació sobre Sitges té un sentit, es produeix en aquest context. No sabem si aquesta fragata de Sitges arribarà a Barcelona o no, però diu textualment Castellví. Diu, mandava el marquès del Poal, és a dir, Antoni Desvalls, el cap dels fusellers de muntanya de l'exèrcit català, mandava el marquès del Poal cargar diferents barcos per a Barcelona. Per tant, hi va haver diversos vaixells que van sortir de Sitges carregats, vaixell i càrrega, per tant, tot plegat va anar a parar a Barcelona. Facilitó, això és important, el marquès de Poal facilitó a l'arzobispo de Tarragona, don Isidoro Bertran, que el gobierno havia desterrado de su arzobispado el embarcarse para pasar a Mallorca desde donde pasó a Génova y murió allí. Bé, el que havia passat és que aquells bisbats, o en aquest cas l'arcabisbat de Tarragona, que havien quedat vacants durant la guerra, s'havia nomenat un bisbe d'acord, diguem-ne, amb el criteri de Carles III. Per tant, quan les tropes borbòniques, encara en aquests 14 mesos de setge, es fan amb la totalitat, la gairebé totalitat del país, aquests bisbes són considerats intrusos per les noves autoritats i aleshores el que fan els borbònics és ordenar l'arcabisbe de Tarragona que marxi, i ell marxa i es refugia a Sitges, on degué viure des del juliol de 1713 fins justament a aquesta data, és a dir, fins al maig del 14, i aleshores, gràcies a l'entrada de Desvalls aquí, ell pot embarcar-se i marxar, i com diu, marxarà primer a Mallorca i després a Gènova, on morirà al cap de poc, crec recordar que el 1715. L'episodi és encara més important pels sitgetans, perquè sembla molt evident que la gent de Sitges i també de Vilanova van ajudar els fusellers de muntanya. És a dir, en aquest context de revolta general van ser rebuts els fusellers com una força d'alliberament i és molt evident que la gent d'aquí va col·laborar amb Desvalls en aquest moment. I la prova és que, com veureu tot seguit, el càstig que es va produir va ser realment terrible. Diu textualment que tot seguit es va ordenar el saqueig, les tropes borbòniques quan tornen van ordenar el saqueig de Sitges i de Vilanova. El general Juan Antonio Chávez, cap de les forces d'ocupació borbòniques, dejó a la militar licencia de los soldados los pueblos. Els pueblos són aquí Sitges i Vilanova. Duró 4 dies i 8 hores el saqueo, con el mayor rigor. És a dir, no va quedar res a cap casa. Duró 4 dies i 8 hores el saqueo con el mayor rigor. Cargaron algunos barcos de alhajas y víveres con mucho vino que llevaron a Tarragona. Las villas eran ricas y muy nombradas por el precioso vino llamado Malvasía de Sitges. És a dir que, diguem-ne, ell també aprofita per recordar aquest fet. Lògicament, Malvasía de Sitges, exportació, fragata, comerç, tot això segur que té una clara relació. Per tant, diguem-ne, el que queda clar aquí és, primera, l'actitud, diguem-ne, de suport a la causa de la defensa de Catalunya per part de la població de Sitges i tot seguit aquest duríssim càstig, aquesta duríssima repressió que va caure sobre aquesta localitat per aquest motiu. I hi ha l'altre epíleg, que és una mica el que has comentat abans, quan ja queda clar que l'estratègia de defensa de la Catalunya d'abans de 1714 era una estratègia acumulativa, en què cada municipi, cada entitat, cada cos afegia elements i tot plegat formava una mena d'exèrcit compost. No? En canvi, el model borbònic queda clar que n'hi ha un que mana i hi ha una cadena de comandament i que tothom obeeix. No? Per això, a partir d'aquest moment, com has dit, a partir de 1715, doncs, la fragata és del rei, els homes que hi posen no són de Sitges i els homes de Sitges els distribueix en altres llocs. Això és important perquè la guerra naval va continuar. És a dir, l'estiu de 1717, les tropes de Felip V van embarcar a Barcelona, estem parlant, no recordo, de 30-40.000 homes, direcció Sardenya, amb l'objectiu de conquerir-la, i l'estiu de 1718, una xifra semblant, direcció Sicília. Això dona lloc a una guerra, la guerra de la Quàdruple Aliança, i està demostrat que més de la meitat dels que es van embarcar per anar-hi van morir allà i ja no van poder tornar. I jo crec que en aquest punt tan trist, potser més val que plegui, que donem lloc a les preguntes. Moltes gràcies.
Doncs si hi ha alguna pregunta, teníem previst acabar a les 9, disposem d'uns 10 minuts. Allà baix hi ha un...
Sí, sí. Volen gravar.
Sí. És per gravar-ho, suposo.
Bé, simplement volia comentar, jo sóc l'arxiver de l'Arxiu Històric Municipal de Sitges, volia comentar que segurament el grau de destrucció que va patir Sitges tant a la Guerra dels Segadors com de successió devia ser molt elevat. Però, esclar, els documents no en parlen gaire. Per una part han desaparegut i per l'altra, si ja s'estava ocupat pels borbònics, poca facilitat hi havia per fer constar segons què. Però hi ha una cosa que em sembla important, que és que a l'Arxiu Històric de Sitges hi va ingressar un arxiu patrimonial molt important, però encara ho havia de ser molt més, que era el d'una de les cases més adinerades de Sitges, concretament Can Fals. Quan va ingressar aquest fons documental, que és voluminós, a l'Arxiu Municipal de Sitges, em vaig quedar parat perquè era una família de comerciants des del segle XIV i la veritat és que no hi havia gairebé res. Vull dir, coses que no s'entenia. Eren molt de segona meitat del segle XVIII i documentació forana. I l'explicació era això, la guerra de successió va significar, i la dels segadors sobretot, devia ser una destrucció i pèrdua de bona part de patrimonis i arxius. Però el que és molt curiós és que vostè ha esmentat un personatge, Sebastià Dalmau, gran comerciant barceloní, doncs no dirà pas vostè on està la documentació d'aquesta família i d'aquest comerç, doncs a l'Arxiu Històric Municipal de Sitges, perquè resulta que uns Dalmau van emparentar posteriorment amb els Fals i aquesta documentació barcelonina doncs es va moure, va anar d'un cantó a l'altre i al final va parar allà. I li deia perquè realment no crec que porti gaire informació, jo com a arxiver no entro als detalls, però segurament no aportarà coses a la guerra sobre la guerra de successió. Però sí que em fa l'efecte que ha de ser una documentació molt i molt interessant des del punt de vista comercial. I sobretot si a més correspon a una família que va tenir un paper polític tan transcendental com el que vostè ha referenciat. Simplement volia dir això.
Moltes gràcies. No sé si has de voler
dir alguna cosa. Bé, anava a dir, potser t'ho he de venir a veure.
Molt bé. Hi ha una pregunta més, algun comentari o ho deixem aquí? Què fem? Doncs res, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots per venir i sobretot gràcies als nostres ponents de la taula d'avui.